Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts, iniciant setmana dilluns 25 de març, la darrera del mes de març. La darrera del mes de març, ja. La primera sencera que estarem tota la setmana a la primavera. Temperatura primaveral, eh? De totes maneres, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Si la setmana passada en aquestes hores parlàvem de 13, algun dia 14 graus, hores d'ara en tenim 17. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després ens buscarem la darrera hora de l'actualitat de les comarques de Lleida. I avui, ja saps, els dilluns, posem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. També parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240, avui amb la Mònica Carrasco, la companya de Cope Tarragona, parlarem de teatres, dels teatres, perquè ja saps que dimecres és el Dia Mundial del Teatre. Doncs parlarem del teatre i parlarem de teatres, i parlarem de teatres grans i de teatres petits. I quines diferències hi ha per portar un teatre gran o d'un de petit? És una bona idea, avui en dia, al segle XXI, no. Tot ha de ser gran, les coses petites no tenen lloc. En fi, d'això en parlarem a la una, a la Nacional 240. I a dos quarts de dues, la radiografia. Parlem sobretot dels resultats del cap de setmana, però a més avui ens visitaran doncs jugadora i presidenta del club de futbol de Pardinyes per parlar doncs dels darrers moviments. També intentarem parlar amb el president de l'AEM, també referent al futbol femení, amb bones notícies i, evidentment, de les derrotes del Lleida Esportiu, del Força Lleida i del Lleida Llista. Tot això des d'ara fins a les dues, en directe, a totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, a través de la web cope.es i de l'aplicació de COPE. A tots els dos casos, busca l'emissora de Lleida. Com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. 17 graus tenim hores d'ara. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Estabilitat per aquestes properes hores de dilluns a la província de Lleida. Només veurem alguns núvols al Pirineu. Temperatures pràcticament sense canvis. 23 graus a Lleida i Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 13 a Viella. De cara a demà, cel serè a tota la província de Lleida. Estabilitat, això sí, les temperatures baixen. Tindrem 3 graus negatius de mínim a la Seu d'Urgell, 2 de negatius a Viella, 3 de positius a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. Les màximes es quedaran als 20 graus de Lleida i Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega, 14 a Viella. El vent serà variable, suau, a tota la província de Lleida durant tot el dia de dimarts. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Saps que els autònoms són els responsables del 20% dels llocs de treball del nostre país? Saps que els governs, sigui del color que sigui, ni els han entès mai, ni mai els han tractat bé? Parlem-ne.
Cope Lleida. Estàs informat.
No és que no sigui un bon dia per parlar dels autònoms avui, perquè n'hauríem de parlar cada dia, però avui tenim una excusa. Una excusa, aviam. Avui tenim una informació i una activitat a Lleida que ens fa començar l'informatiu parlant d'aquest tema. Està amb nosaltres el Manolo Córdoba, que és el coordinador a Lleida de l'associació AUPA, que és l'Associació d'Autònomos Unidos para Actuar. Manolo, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
I parlem avui amb el Manolo perquè justament avui teniu una taula informativa muntada a la plaça Sant Joan, que estarà fins a les dues de la tarda, fins d'aquí hora i mitja, i explicant el que dèiem, que els autònoms al final són el motor del treball i que no estan ben tractats.
Sí, Ricardo, sí, és... Bueno, aquí en esta mesa estaremos hasta las 2:30, pero esta campaña se alargará, es una campaña de recogida de firmas y de visibilización. Se alargará durante 2 semanas, con la intención de, bueno, primero de poder llegar a cuantos más autónomos mejor, para que sepan que esta asociación existe, que esta asociación está creada por autónomos para defender nuestros derechos, y paralelamente se está haciendo una recogida de firmas. Todo esto se hace a nivel nacional, ¿vale? Ha comenzado hoy y tendrá una duración de 2 semanas aproximadamente.
Muy bien. Manolo, dime dos de las principales reivindicaciones que hacéis.
Bueno, a ver, entre las reivindicaciones, pues las mejoras
históricas,
en el sistema... Claro, mejoras en el sistema de cotización, porque no es normal que, como muchos autónomos, que hayan meses que no puedan facturar nada, que tengamos que seguir cotizar, que tengamos que seguir pagando la cuota fija. Debería de estar de tal manera de que si no facturas nada, pues que haya una cuota simbólica de 50 euros o cuando estés por debajo del salario mínimo interprofesional, y cuando estés por encima del salario mínimo interprofesional, pues que se vaya adecuando progresivamente.
Claro, claro. Doncs teniu aquesta taula de, on us podeu informar d'aquesta associació, AUPA, Autónomos Unidos para Actuar. El Manolo Córdoba és el coordinador a Lleida, el trobeu. Estàs en la plaça San Juan ara mismo?
Ara mismo, sí. Vale. Aquí estamos, sí.
Doncs si estàs a prop i t'acostes, doncs allí el trobaràs i li podeu preguntar. És una associació a nivell nacional que està recollint signatures per arreglar d'una vegada ja el tema dels autònoms. Manolo Córdoba, gràcies per estar con nosotros.
Gràcies a vosotros, Ricard. Moltes gràcies.
Doncs hem començat la ronda informativa doncs avui a la plaça Sant Joan. Això està passant ara, estan recollint signatures, però a més han passat d'altres coses avui a la ciutat de Lleida. De fet, comencem parlant de successos, i és que hi ha hagut tres ferits en un incendi aquest matí en un habitatge, Elder.
Sí, tres persones han resultat ferides avui dilluns en un incendi d'un habitatge a Lleida al carrer Alfred Perenya. L'ocupant de l'habitatge ha patit cremades i ha inhalat fum, i ell mateix ha sortit del pis pel seu propi peu. A més, dos veïns del mateix replà han resultat intoxicats pel fum. El foc que els bombers ja han apagat ha cremat totalment l'immoble, situat al tercer pis de l'edifici, i ha obligat a confinar els veïns del quart per evitar que també anessin fum. A més, el sistema d'emergències mèdiques han treballat en l'incendi 8 dotacions de bombers que han rebut avui a 9:45.
Molt bé, seguim parlant de successos perquè ha estat un cap de setmana dolent. No cal que ho diguem de cap altra manera, dolent. Un mort i tres afectats més en un accident de trànsit, també múltiple al Carràs. El sinistre va tenir lloc a la carretera A2, que es va haver de tallar en direcció Soses. Una veïna de Fraga, de 46 anys, és la persona que va morir el divendres en aquest accident entre dos turismes i tres camions. De fet, el seu vehicle va quedar desaparegut entre dos camions. Estava aturada darrere d'un camió i el que va venir pel darrere, doncs, encara no se sap per què, però ni va aturar-se ni els va veure, o sí que els va veure i no va aturar-se, i aquí doncs no va quedar res. A més, un conductor atropella mortalment un ciclista en envair el carril contrari a la Nacional 260 Martinet de Cerdanya. El conductor ha estat detingut, acusat d'homicidi imprudent. Això també ha estat aquest cap de setmana. I també ha mort el farmacèutic de Sant Guim, Ramon Garanyó, natural de Boldú, de la Fuliola. Va morir ahir diumenge al matí, als 60 anys d'edat, a l'aeròdrom d'Òdena, després de perdre el control del seu planador motoritzat. En un altre ordre d'informacions, Aitona en Flor ha tancat amb èxit i ha duplicat els visitants de l'any passat. L'alcaldessa Rosa Pujol diu que només en un cap de setmana més de 15.000 persones van visitar els presseguers en Flor. I la pagesia Gran d'Unió de Pagesos denuncia la manca de serveis pel despoblament i la desprotecció davant atacs violents.
Sí, així ho ha denunciat el portaveu dels pagesos grans, Pep Sunyer, que ha equiparat la dificultat de denunciar aquests atacs violents a la dels casos de violència de gènere. Sunyer ha dit que el despoblament del món rural ha deixat sense botigues ni caixers algunes zones i també amb dificultats en l'àmbit sanitari. Cada cop hi ha menys gent que vol venir, ha detallat. Des del sindicat han explicat que cal escoltar aquest col·lectiu, sobretot perquè el 30% dels afiliats tenen més de 65 anys. També les pensions preocupen als pagesos i per això el portaveu ha demanat que s'equiparin al salari mínim interprofessional, ja que en molts casos hi ha associats que tenen 90 anys i que estan cobrant uns 620 euros al mes.
Elder, puc dir quina és una de les teves ocupacions de cap de setmana?
Sí,
l'esportiva.
Sí.
L'Elder és pràcticament un jugador internacional de futbol. Juga a la Lliga Andorrana i pot ser seleccionat per la selecció andorrana. I, per tant, passaria a ser jugador internacional. Estàs a un pas.
Bueno, ara estic més preocupat pel tema de que em seleccionin aquí tots els dies a Kobe, però sí. Bueno. Sí, també és una opció que no tanco portes.
Tu segueixes el món de l'esport local, més o menys?
Més o menys.
Bueno, ja saps, el Roger i jo, els dilluns al matí, ens posem diari en mà i tela. Com qualificaries el cap de setmana?
Nefast.
Nefast.
Amb una paraula nefast.
Doncs no, no, no marxeu que parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Roger Prieto, tenim evidentment bones notícies de l'esport local, però els grans referents, pels grans referents ha estat un cap de setmana per oblidar, eh?
Sí, jo crec que podem estar parlant, no sé si del pitjor, però almenys d'un dels pitjors de la temporada de cap de setmana a nivell esportiu, segur. Comencem, si et sembla, parlant de la debacle de Lleida i així ens la traiem de sobre ja. Derrota per la mínima contra el penúltim classificat, el Castelló, que amb aquest triomf surt de la zona de descens. Els blaus es van mostrar una millor imatge, però van tornar a ser incapaços de marcar una altra vegada. Una dada molt significativa és que l'equip ha deixat escapar 14 dels 18 punts al camp d'esports i ja fa 4 partits que no veu porteria. Joan Carles Oliva, resignat, explicava en roda de premsa que l'equip va fer tot el que havia de fer per guanyar.
Crec que hem fet mèrits per intentar fer el primer gol i al final tot ha sigut al revés, no? I quan hem rebut el gol, pues el camp se nos ha fet més coll amunt, absolutament. Què li pots demanar a l'equip? L'equip ha fet el que tenia que fer. De vegades, com a entrenador, tu ets molt crític amb tu mateix, jo ho soc sempre, absolutament. Però avui jo tinc la sensació que hem tocat tots els recursos que l'equip tenia que tocar, no?
El Lleida estarà a 2 punts del Cornellà, que va empatar a 0 contra el Peralada, a 3 de l'Hèrcules, que va guanyar per la mínima l'Olot, i a 4 del Villarreal, que va empatar a casa contra l'Ontinyent. El líder, l'Atlètic Balears, es dispara 10 punts després de guanyar el camp de l'Espanyol per 0-2. Per tant, si el Lleida no acaba fent play-off, no serà en cap cas perquè els seus rivals no li estiguin posant les coses gaire difícils. Continuem donant males notícies i ho fem per parlar de bàsquet, perquè el Força Lleida va caure dissabte contra l'Oviedo en un partit en el que els van condemnar un fatídic últim quart en el que els lleidatans van acusar la falta de rotació, sobretot en el joc interior. Just després, el Llista Blava va caure de forma clara, igualada per 5-1, evidenciant que l'equip només té una cosa en ment, la final de la Copa de la Sers. Per últim, porto una derrota que en aquest cas sí que és positiva. Parlo de l'AEM, que ahir va certificar l'ascens a primera B, tot i perdre 0-2 al camp del Collerense. L'equip necessitava només un punt per assegurar-se la quarta posició que dona l'ascens directe, però els resultats dels altres grups van fer que l'AEM sigui a aquestes altures un dels dos millors cinquens, fet que li assegura el bitllet també a aquesta segona B.
Gracias, Roger. Fem una pausa y de seguida posem sonrisos a las caras de la gente.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Un, dos, tres, 14. El que fem és donar la benvinguda al Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Això és nou.
Ricard.
Què t'ha passat aquí? Això és nou?
Mira, m'ha vingut així, m'he aixecat inspirat i he dit, vamos allà.
Escolta, que estem a la primavera ja, eh?
Sí, avui tenim... És el sant d'algú, en concret? O...
No ho sé, d'algú deu ser el sant, 25 de març.
Mira, jo ja t'ho vaig dir al seu temps, que a mi cada vegada m'agrada menys felicitar els sants, perquè la gent sempre felicita els típics. Ai, Jordi, felicitats,
Joan, Josep...
Però el Joel no se n'en recorda mai ningú.
I quan és?
És el 13 de juliol, I no se n'en recorda mai ningú, i és en plan, bueno, també existim, no? Ja que som amics i ens felicitem en... felicitats, Anes, Maries...
Però això és que no devia de fer res. Res de l'altre món i el rei, el sant aquest.
Suposo que no. Però
va morir per la fe i ja està. Ara no ho sé, eh?
Exacte, però el cas és que, bueno, pues no. Però bueno, si s'han de felicitar, es feliciten i acabes abans i...
Bueno. A veure, què m'expliques?
Bueno, comença la primavera...
que la sangre altera.
Comencen les excursionetes amb cotxe... Que si ja d'aquí molt poc, Ricard, ja comença l'època dels diminutius.
Ah, sí?
Que és el que t'he dit sempre, sí. La cerveseta, la terrasseta...
A la platgeta...
Anirem a la platgeta...
És veritat.
M'he comprat aquest banyadoret... Ja és tota l'època de... Aquesta època de diminutius que trobo tan absurd. De sobte tothom parla en diminutius.
Anirem a la platgeta. Vine, perdoni, jo vaig a la platja. Clar, si no hi cabrem.
Mira, m'han fet una escapadeta, m'han fet unes vacancetes... Bueno, ja està bé, no? Ja n'hi ha prou, tants diminutius.
És veritat, pues. No sé per què ho fem, això.
Sí, quan ve el bon temps és l'època dels diminutius. Però bueno,
no m'he fixat.
Fixa't i partidari, ja veuràs que te n'en recordaràs de mi, ja veuràs. Bueno, el cas és que diu que... La notícia aquesta m'ha agradat molt és que diu que empotra su coche contra un árbol y se va corriendo al aeropuerto porque perdía el avión.
Allí te quedas.
Vale, así que hasta luego, Luca. Diu que... Diu que una mujer... No m'agradaria fer acudir d'això perquè...
A veure, a donar la casualitat que és una dona...
A donar la casualitat.
Que hi ha homes que condueixen molt malament...
Sí.
També, i dones que condueixen molt bé, també. O sigui
sí,
que...
Jo, de fet, on més problemes m'he trobat ha sigut amb homes, a la
carretera.
Sí, per
això. Que això...
Però amb diferència, on més problemes m'he trobat ha sigut amb homes.
Però malament ho fem tots, homes i dones.
Sí, no, està
sí,
clar.
I com a norma, quasi bé et diria.
Sempre, l'intermitent, per favor.
No, l'intermitent és una cosa...
L'intermitent, que no gaste gasolina apretar-lo, home, sí, que no costa res apretar un intermitent. A la rotonda, que em fan esperar amb aquella rotonda d'entrant per l'Ilerda, m'he fot dels nervis aquella rotonda, que no fot ningú, ni aquella ni l'Agustí Mestre fot ningú l'intermitent.
No, aquí no, està en desús total,
eh? No saps la ràbia que em fot, eh?
Hem de fer una plataforma.
Sí.
Una associació hem de fer.
No gaste gasolina, serà el nostre eslògan.
Això...
Bueno, el cas és que la mujer abandonó su coche tras empotrarse contra un árbol y causar daños en un turismo y un ciclomotor porque, obro cometes, tenía mucha prisa por llegar al aeropuerto, taco cometes. Así se lo indicó a un testigo del accidente tras salir ilesa del Peugeot 206 descapotable que conducía. O sigui, jo me la imagino corrent, o sigui, com el dolent Terminator, o sigui, mirant enrere, espera, mirant enrere i dient-li: tengo mucha prisa, debo ir al aeropuerto, tengo que salvar vidas, flash, i corrent així sense
mirar. O sigui, això és, ostión, baixo del cotxe i el primer testimoni que veig allí, que veig que m'ha vist, li dic mire, no és que m'estigui fugant, és que tinc molta pressa, deixo el cotxe i tot.
Usted ya se encarga, yo tengo mucha prisa, ¿no?
I l'han multat?
Bueno, el cas és que diu que no parle molt d'això, sinó que diu que el extraño siniestro se produjo a las 5:30 de la mañana en pleno centro de Elda.
Ui, a las 5:30 de la mañana...
De la tarde. La conductora circulaba por la calle Virgen de los Desamparados, bon carrer.
Per tenir un accident.
En dirección a la plaza de toros, cuando por motivos que se desconocen ha ido desviando su trayectoria hacia la izquierda,
a ver si es el móvil.
Hasta producir rozaduras en un coche, que a su vez ha tirado al suelo un ciclomotor aparcado delante y ha terminado chocando frontalmente contra un árbol situado junto a un banco en el que afortunadamente no había nadie sentado en ese momento.
Déu-n'hi-do, la destrossa que ha fet.
Jo de hecho ho he llegit tan ràpid perquè no hi havia ni una coma.
Respira.
Amb aquestes 6 línies que he llegit no hi havia ni una coma.
És que van cares, és com els intermitents.
Sí, exacte. Diu, la conductora bajó del coche con aparente calma, sacó una maleta y llamó con su teléfono móvil a un amigo. Fue el que minutos después abandonaba el lugar en otro vehículo. Pero antes de marcharse, cerró su turismo y se llevó las llaves en el bolso, asegurando al dueño del ciclomotor accidentado que había llamado a un amigo para que acudiera al lugar y se hiciera cargo de todo.
Otro amigo.
Pero pasó más de una hora y el amigo no llegó. Quienes sí llegaron al número 20 de la Virgen de los Desamparados fueron los agentes de la policía local de Elda, cuyo equipo de atestados inició las investigaciones considerando los hechos como un accidente con fuga. De este modo se pudo averiguar que el turismo tiene toda la documentación en regla, está matriculado en Elda, y pertenece a una mujer de 33 años y nacionalidad rumana. Lo que ayer por la tarde todavía no se había logrado averiguar es si finalmente fue al aeropuerto y si perdió el avión o no.
Ah, clar. Clar,
a lo millor que esta dona, i no t'ho dic en broma, a lo millor que esta dona agafava un avió per no tornar.
No, és que...
Això va passar fa un any i així al col·legi, just davant de la porta de casa meva, de casa ma padrina. Això va passar que es van xocar i el tio va dir això, ara vengo. Ara vengo,
ara vengo.
I sort que va passar un noi per allí que és mosso, del, bueno, que viu allà al poble i tal, és mosso, i ho, van, i ho va poder parar, però el tio marxava.
A veure si era robat el cotxe.
No ho sé, però ho fan, bueno, ho han fet. Ara vengo.
Ara vengo, un momento.
A mi també m'ho van voler fer, quan me van xocar, però bueno, ja és una altra anècdota per...
Què més?
Vinga. Avui a cotxes, les carreres malucas...
Avui va de cotxes, això?
Una mica, perquè diu que hace un trío con dos mujeres en el coche, una quita sin querer el freno de mano y se empotran contra un árbol. ¿Vale?
Sin querer. Aviam, que si és dels antics, sense voler, o sigui, l'has d'estirar cap amunt, de dir, apretar el botó i baixar-ho, eh?
De dir esto que des del freno de mano...
Claro, és que...
A lo mejor va agafar molt empatí, pensant que era una altra cosa i va dir, hola...
Què botón?
Exacte.
Tienes un botón ahí, bueno, venga, va.
Bueno, sí.
Lo bajo, ¿eh?
Avui a secció de porno dolent.
Hosti, tu.
No, el cas és que diu que...
O sigui, a veure, el propietari del cotxe i dos dones.
Sí, un home i dos mujeres.
Claro, però ara ja ho entenc, Joel, això.
Un moment, que ara ve lo millor, que espera.
Una jugava amb ell i l'altra, bueno, jo, a veure, aquí sense mirar i tal, hòstia, he trobat una palanca.
Mira, has badat perquè et diré una cosa. Aquesta notícia, i ara t'ho llegiré, i m'agradaria que diguessis la frase que dius sempre. Un home i dos mujeres, los tres de origen chino...
Los tres...
Clar, aquella va començar a tocar dient, això és raro.
¿Esto qué es?
Esto es muy raro. Esto es muy grande.
Esto es muy
grande. Diu que van fer un trio al cotxe i s'empotraron contra un árbol. Llavors, jo tinc diverses preguntes. Estem parlant que aquest tio és un tirachines?
Això és teu?
Estem parlant o no? Que jo...
Hosti, tu.
Perquè, clar...
Però, a veure...
M'ha sortit de l'ànima,
Un tirachines. Però, a veure, al final... però com va acabar això? Vull dir, van consumar o no? Se'n van adonar que van tenir l'accident o estaven molt posats?
No, clar, estaven en ello.
En ello.
Llavors, bueno, diu...
Estaven en ello.
A juzgar por el estado en que quedó el coche y los trabajos que tuvieron que hacer para rescatar a los tres ocupantes, el golpe no debió ser muy flojo. Hi ha un vídeo i tot.
Mora de Déu.
Hi ha un vídeo i tot a YouTube. Però bueno, el cas és que...
Empiezan a salir desnudos de dentro.
Sí, no... l'home no... Estic veient, l'home no anava a despullar, les dones sí.
Sembla
sí,
una pel·li espanyola del destape dels anys 80,
sí,
doncs.
Sí, la salemana...
Clar, no t'ho dic, perquè les dones sempre sortien despullades sí, i els homes no.
Els homes en traje. Bueno, que, però el que havia de veure amb aquells...
Bueno.
També... Clar.
Escolta, que el Pajares i l'Esteso i l'Ozores van fer molt per aquest país, eh?
No, si no dic que no, però...
Ells ho van passar molt bé, ells, eh?
Jo què vols que et digui? Veure el cos d'aquesta gent, pues...
Bueno, ja, per això...
Millor que els hi fiquin traje, no? Bueno, pues això, que va passar això i ja està. Ara t'he de dir una notícia, que, ja ho sé que moltes vegades dic això, però aquesta per a mi sobrepassa els límits.
Va, que estàs acabant ja.
Una anciana passava droga en su compresa en les visites a la càrcel.
Mare de Déu.
Sí, però... la dona intel·ligent és un rato, perquè no miraràs amb una dona gran.
Hosti, però si és veritat que s'ho pensen tot ja, eh?
Clar, això ho va fer una mujer de 75 anys que entregava hachís, cannabis o heroïna a su hijo preso en Picassent.
O un radiocassette, ja, venga.
Sí, escondido todo en uno de esos artilugios, artículos de la higiene, tal. Bueno, al fer els vis-a-vis i això.
Mare.
Resulta que tampoc no li han fet molt amb aquesta senyora perquè se le requiere que pague una multa de 300 euros, tal y como se recoge en un escrito de la calificación provisional al que ha tenido acceso este diario.
Bueno.
Pues el cas és aquí.
Escolta, va, l'acudit.
Venga, va.
Ai,
Diu que se abre el telón y se ve a Peret con una mujer inglesa despampanante, ¿vale? Ahí al lado. Se cierra el telón. Nombre de la película.
Ui, jo soc fatal per això. Peret, el de la rumba, ¿eh?
Sí.
La mujer despampanante.
Sí, de origen inglés.
Ui, ni idea.
Vale, Peretti Woman.
Peretti Woman... Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal, bon dia?
Pues molt bon dia, Ricard. Aquí ara ja estem en primavera, ara, eh?
Sí.
Oficialment.
Darrera setmana, comencem darrera setmana del mes de març.
passa el temps volant, passa el temps volant.
I això, i això afortunadament perquè encara no arriba la Setmana Santa i sembla que és el lloc encara sí. Et distància de sí. L'estiu, no?
Sí, 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 però...
Perquè clar, si hores d'ara hagués passat la Setmana Santa, ja estàs, sí, estàs pensant en Sant Joan.
No, i tant,
i final de curs.
Sí, sí. No, no,
bueno, ara la Setmana Santa la tens allí.
Sí, la tens allà, que ara, com un referent...
Però... també t'he de dir una cosa, que després de Sant Jordi...
Ja està.
Llavors...
Sant Maig.
Sant Joan està a menys... Estarà, sí, no, no, bueno, estarà dos mesos.
No, però després de Sant Jordi ja saps que té bé...
Bueno, eleccions i maig.
El però... maig, però a part de les eleccions, que aquest any tenim les d'abril i les de maig, amb la qual sí. Tenim un altre sarau...
No, però sí, tenim tot el maig a Lleida que t'accelera el temps.
El maig és una espècie de pont ja directe cap a Sant Joan, sí, cap sí, a les festes sí. De Sant Joan, i juny sí que hi ha una petita treva, però ja estàs en vacances d'estiu, i de seguida pues, ja la tardor, la reincorporació, i parlar ja de tots
no, no, i ja tornem
i Nadal, si ja està el cicle muntat. Sí, sí,
però
no,
bueno.
No.
Escolta, Joan Ramon, anem a parlar de bocins d'història.
Pues mira, jo...
Què ens proposes avui?
Jo el que proposava, això ja, com sempre, van sortint coses, i ja fa, a finals de febrer, bueno, durant tot el mes de febrer, ja fa ara quasi un mes, però va haver tres conferències que es van fer per iniciativa del Museu de Lleida, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, parlant de tres jaciments arqueològics de les Terres de Lleida, tres conferències d'arqueologia. I bé, com a arqueòleg, i em penso que va ser una iniciativa interessant, amb vocació de que cada any se puguin fer, pues bé, penso que valia la pena dedicar, si no tot un programa a cada una, potser sí que donarà a parlar d'aquestes tres xerrades, mm-hmm. Perquè veritablement... La primera de totes va ser el 12 de febrer, i bueno, va ser ni més ni menys, que em sembla que aquí no hem parlat encara gaire, de la descoberta i recuperació de la cuirassa,
sí,
el call jueu de Lleida. Clar, és un de les grans notícies de l'any passat, quan, precisament passat a l'estiu, el flamant alcalde, llavors el Fèlix Larrosa, va inaugurar aquest espai, que ja s'havia ajornat la inauguració més de tres vegades, i sempre, entre cometes, la culpa pels arqueòlegs. Però bueno...
Bueno, aquí t'has sentit molt al·ludit,
eh? Molt al·ludit, com sempre, molt al·ludit, veritablement. Clar, què va passar? El projecte que va fer la...
Però era veritat o no?
En part sí i en part no, com vale. Tot. És a dir, com
us van fer carregar tot el pes.
Correcte.
I no us corresponia tot.
No, perquè, bueno, en essència, perquè quedi clar d'una vegada, evidentment, si surt restes arqueològiques, evidentment, s'han d'estudiar, perquè l'obligació que tenim com a societat moderna i civilitzada és no destruir res del passat, com a mínim, sense saber què estàs destruint.
Ja, però veus, aquesta primera idea, que tu la tens claríssima,
sí, sí.
No està tan clara.
No, ja ho sé prou. Per això, aquesta és la lluita.
O sigui, el problema és, anem a escavar allí. No, perquè com surti una pedra, ja ho veuràs i tal. No, és aquest.
Però que no cal excavar, és a dir, que si no volen excavar, no s'escave, se deixa allí. Ara, si s'ha de fer algo que ha de destruir el que pot haver, llavors és quan s'ha d'excavar, perquè si no, perdem informació. I això és el que no es pot permetre mai, la pèrdua d'informació, perquè és una informació que ha arribat del passat i que tenim aquesta responsabilitat de cara al futur a no perdre la informació, que són les restes que es poden trobar. Per tant, el que hem de fer quan s'ha de fer això és considerar que forma part com qualsevol desviament d'obra, com qualsevol altra cosa, tenir-lo amb alegria, perquè a més la societat s'està enriquint, com aquí al final va derivar tot el projecte en potenciar aquestes restes que potser són més discretes del que la gent es pot pensar, que això ho comentaré. Aquí si recordaran els oients, quan se va enderrocar els blocs del Seminari Vell, aquella gran construcció que trencava molt el que seria el paisatge del peu del Turó de la Sovella, perquè era un edifici construït cap als anys 50 del segle passat.
No, i era molt gros.
Molt gros. Tenia la seva gràcia, sobretot perquè a la placeta que hi havia al mig era un edifici en forma de U, que des de la placeta havia unes vistes molt maques cap al Montepío, cap a la zona del Baix Segre, de Pedrós, i tenia al mig un mapa de la península Ibèrica que havia fet el mestre Mas, si no recordo malament, un mestre de la zona, i que malauradament s'ha perdut aquest mapa. La veritat és que molta gent m'ha preguntat si ha quedat colgat, perquè ara està, és la zona de pàrquing de zona blava que hi ha dalt de tot, el que es diu la plaça del Seminari Vell, o ha estat destruït també. Bé, de totes maneres, el projecte que tenia l'Ajuntament en aquesta idea de recuperar el casc històric o el centre històric, tan sempre degradat, era fer una zona urbanitzada de cases de baixa alçada, i algú recordarà el projecte que hi havia. Eren com cases unifamiliars, més o menys, potser no unifamiliars, però de dos plantes, i que no destaquessin massa sobre el turó. Evidentment, al fer-lo en una zona calenta des del punt de vista arqueològic, abans de fer aquesta actuació s'havia de fer excavació arqueològica, com marca la normativa, tot el que és dintre de l'antiga muralla de la ciutat. A tot arlo solar s'ha de fer sondejos i comprovar-ho. I aquí tenint en compte que per història se sabia que estava el barri jueu de Lleida, doncs calia ser una mica, bueno, no més curosos, sinó simplement se sabia que podien sortir
bueno,
nens interessants.
Que si bé anaves a tiro fet, per entendre.
Correcte. Llavors, clar, els arqueòlegs de la Paeria doncs, van començar a fer els seus sondejos i van començar, doncs, lo típic, a sortir restes d'època moderna, restes d'època medieval cristiana i al final van trobar de l'època medieval cristiana corresponent als segles 14, 13 i 12 en la zona que estaven els jueus, per tant havien de ser restes del barri jueu. A partir d'aquí, bueno, aquestes restes s'han anat documentant i hem de pensar que al final han quedat a la vista aproximadament no arriba al 10% de tot el que ha sortit.
Imagina't.
Perquè l'altre, moltes coses, per la pròpia conservació de les restes que van sortir, no es poden conservar a la vista perquè és molt complex i molt complicat. Algunes han destruït la pròpia excavació. Però llavors la Paeria sí que va decidir fer un canvi en la idea de fer una zona urbanitzada a fer un parc urbà. Aquest parc urbà va originar que es fes un disseny de passarel·les per passar més còmodament dels carrers. Recordem que per accedir-hi aquí se pot accedir, evidentment, per lo que seria el carrer del Canyaret. Potser l'accés més fàcil i més atractiu és per la Costa del Jan, des del carrer Major, que són les escales, que són una mica pesadetes, però, si no, està l'ascensor que està funcionant perfectament ara. Que molta gent ni ho sap, però a la vora de les escales de la Costa del Jan hi ha l'ascensor, fica la cuirassa, que es pot pujar
fins al tot. Costa del Jan és aquesta de les escales que, a més, té aquella font.
Correcte, la font, l'antiga font del governador.
Que està davant del turisme
casino,
de Lleida, no?
Sí, de l'antic casino, el que era la seu, encara és la seu del Museu Morera, sí. I on està turisme de Lleida. Per tant, aquest és l'accés, diríem, antic i habitual.
Clar, a més, aquest és ràpid, és allí mateix.
Sí. A les escales és ràpid, estàs allí mateix, i a l'ascensor encara és més ràpid.
Sí.
Al turó de la Sovella, perquè a part de la Costa del Jan, si pugem ja pel carrer Cavallers, trobarem primer el carrer de Sant Cristòfol, el que estaria davant de lo que era l'antic cinema Granados. Després està el carrer dels Dolors, que passa pel costat de l'Oratori dels Dolors, i després està el carrer Maranyosa. Aquests tres carrers donen directament aquestes passarel·les, aquestes restes, i és una manera força agradable d'accedir-hi. Després queda el carrer Companyia, evidentment ja des de dalt del carrer Cavallers, que és l'habitual que també se podia accedir mentre es duraven aquestes obres. Evidentment, quan se veu per primer cop aquest espai, les passarel·les aquestes que salven els desnivells, perquè hem de pensar que la cota que hi ha entre el carrer Cavallers i la part de la plaça del Seminari, doncs hi ha una diferència d'aproximadament uns 30 metres d'alçada, doncs fa que tingui un cert atractiu. És un buit, i aquest buit s'ha omplert recordant històricament el que havia hagut allí. I què hi havia hagut allí? Doncs el barri jueu de Lleida, que aproximadament naixeria cap al segle VIII, després de Crist, quan estaven els àrabs a Lleida, Lleida es deia l'Arida. Els jueus que tendien a ficar-se tots junts en un propi barri es van instal·lar a redós d'una muralla que baixava del turó de la Sovella, que passava per on està l'actual Porta del Lleó. Encara hi ha restes d'aquesta muralla al costat de la Porta del Lleó, i era una muralla que anava a parar al riu. Aquestes muralles que en les ciutats àrabs van directament des dels castells cap al riu per assegurar un accés permanent a l'aigua en cas de setge, és la finalitat que té aquestes muralles, es diuen coratges, en àrab. De coratge ve la deformació de la paraula cuirassa. Evidentment.
Val.
No té res a veure amb el cuir, com en algun moment algú havia pensat, el propi historiador Josep Lladonosa, en algun treball, parla de que aquí se treballava el cuir, i sí que el cuir se treballava, però no precisament en aquesta zona, almenys per lo que sabem, sinó que es treballava en la zona de les adoberies, les pells, que és la que està pues, a la zona de la Rambla de Ferran, no? Llavors, el topònim deriva no de cuir, de cuirassa, sinó de cuiratxa, i per això es diu cuirassa. És un nom del que hem d'estar orgullosos, els lleidatans, perquè és un call jueu que té nom propi, perquè els altres calls jueus són el call, o el call dels jueus, i aquí a Lleida, que teníem aquest nom propi, s'ha aconseguit no solament mantenir, sinó que el nom que se li dona a aquest espai és precisament aquest, el de cuirassa. Tot i que en algun moment havia dubtes, perquè com sempre aquesta mena de falsa estima que tenim per lo nostre, es considerava que dir-li cuirassa era massa provincià i que calia dir-li el CAI, com diuen a Girona, com diuen a Barcelona, i no.
Ja, però clar, si té un nom singular i del lloc, doncs anem a posar-li aquest.
Correcte.
És que clar.
Per tant, al final, sí, s'ha entès bé per part de la paeria, magníficament, i per això en la Costa del Jan hi ha el cartell de l'ascensor que diu simplement la cuirassa, no diu res més, per tant, allí és on està l'ascensor. A dalt, a la zona del pàrquing, també diu la cuirassa. I després, en les passarel·les aquestes, els arqueòlegs de la paeria han ficat uns plafonets que expliquen les diferents històries sobre aquest edifici, aquest barri. S'ha acabat el temps.
S'ha acabat, tant, el temps.
Sí.
A veure, d'aquí només hi ha dues recomanacions. Una, si ja ho has visitat, torna-hi, i si no ho has visitat, ves-hi per primera vegada.
Sí, perquè encara hi quedem, si un cas el programa proper, explicarem el que es pot veure.
Està clar, ho dic perquè,
Però
està, és una instal·lació que ja està allí posada, que evidentment se pot fer més coses, però de moment ja el que hi ha,
sí.
Es pot visitar, i vaja, jo no sé, jo crec que com a ciutadà hem de conèixer, com a mínim, primer sempre el nostre, després sí. ja tirem en van, però vaja.
Sí, sí. Tot i que a vegades, pues, ja fa dues setmanes va haver el robatori del coure de les llums, i aquestes coses de manteniment, que sempre s'ha de lluitar en aquesta ciutat, però bueno, sempre és la minoria que fa mal a la majoria.
Sí.
Però, en fi.
Joan Ramon, gràcies.
Adéu a tots.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Ara sembla que t'hagi cridat aquí a Ferms, eh? Joan, què tal? Bon dia.
És que necessitem energia avui. Perquè avui al que anem gastarem energia. Sí.
Pues vinga, obrim la finestra, a veure.
Si més no, mentalment, recordant altres temps.
A veure.
Segur que ja no ho faré més, això, tampoc.
Ah, no?
No, perquè els meus ginolls ja no em permetrien avui fer tot
bueno,
això.
Bueno, espera.
Mira, avui parlarem de l'anada del poble de Sant Martí de Maldà al Tallat. És una romeria que t'explico. Mm-hmm. Potser la tradició que més surt de la boca de la gent de Sant Martí és la del Tallat. És una tradició que voreja els 500 anys. Diu que la població es veia assotada per la pesta, i l'Ajuntament i el poble van fer tot el que la població demanava si es guaria, i van prometre que cada any farien festa i pujarien el segon diumenge de maig en processó fins al Tallat. Cal dir que la vigília d'anar al Tallat, a les dues del migdia es toquen les campanes, i els membres de l'Ajuntament sortien pels carrers del poble, potser encara hi surten, suposo, i van recollint oli per la llàndia de la Mare de Déu del Tallat. Antigament era l'agutzil amb el carro qui pujava l'oli. Aquesta tradició de la donació de l'oli continua ben viva. I jo hi vaig pujar algun cop amb l'amic, bueno, en Pau descansi ja, l'Agustí, que ja no hi és. L'any que vaig anar-hi, i d'altres anys després, em vaig quedar a dormir a Sant Martí. I cal dir, Ricard, que a 2:45 de la nit van tocar les campanes. Era el senyal perquè la gent es comencés a bellugar, per tal de que a les 3 de la nit es pogués sortir de l'església. Em va causar una agradable sorpresa veure com la gent sortia de les seves cases ben desperts en aquella hora nocturna. A les 3 sortia la processó cantant la lletania lauretana, fins a arribar al riu Corb. S'anava fent camí, ja que calia ser fora del terme de Sant Martí abans de que el sol sortís per l'horitzó. Se va prometre de que abans de que sortís el sol se seria ja fora del terme. I així vam anar caminant. Vam anar cap al Vilet i des d'allí pel camí cap a Vallbona i des de Vallbona caminant fins a Rocallaure. Unes 3 hores i mitja, 4 caminant, fent parada i recordant els pobles desapareguts, com Montesquiu, per exemple. I he de dir que va ser una vivència inoblidable i que m'agradaria tornar a fer algun dia, però repeteixo que els meus ginolls potser ja no m'ho permetrien. I la dita d'avui, per acabar, ens diu que de la flor de març veuràs poc fruit, ni en menjaràs, perquè vol dir que difícilment la flor de març encara vindrà alguna gelada i la matarà.
Sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Ens queda un minut i escaig, arribarem als senyals horaris que ens indicaran que és la una, però avui fem la primera aturada del Caragol Tour. Fem la primera connexió amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia des de Xàtiva, província de València. Ahir vam arribar aquí directament i vam caminar de valent. Vam pujar al castell de dalt i al castell de baix, com se diu aquí. Vam estar visitant moltíssimes coses de Lleida. Ens han rebut molt bé a Xàtiva. Estem a Germana de la ciutat de Lleida, en Xàtiva. Estem a Lluna Events, que és el lloc on celebrarem aquest àpat. 110 persones, acollirà l'alcalde, representant de turisme, de patrimoni, de cultura. I la veritat és que, bueno, aquí tindrem un àpat que és molt interessant. Primera parada, la següent ja us ho explicarà el Ferran Pedrit a la nostra connexió aproximadament a la 1:30, quan parlem d'esports, precisament.
Sí.
Anem a l'autocar del Lleida Esportiu, també cal dir, I ens han portat els joves de l'escola de hoteleria que ara mateix ens acaben d'explicar quin serà el menú que li gusta bé. I com el Ricard Álvarez és el nostre catador, a la 1:30 te ho explico.
Molt bé, Cosme, gràcies. Fins a 2:15.
Fins ara.
Des de Xàtiva avui, el Caragol Tour amb aquesta primera aturada. Em consta que ahir els hi van fer caminar i pujar i baixar perquè es fessin gana per avui. A dos quarts ho sabrem tot plegat. Nosaltres arribem a la una. Després, Nacional 240, parlem del Dia Mundial del Teatre.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cae la fabricación y exportación de coches en España. Solo el pasado febrero se han fabricado 250.000 unidades menos. ¿Cuáles son los motivos, Susana Moneo?
Pues se produce menos porque se vende menos, tanto en el mercado exterior, las exportaciones, como en casa. Y esto es por la incertidumbre sobre las políticas medioambientales. Ante la duda, retrasamos la compra del coche. Noemí Navas, portavoz de los fabricantes de automóviles.
El cambio de diésel a gasolina y todas las incertidumbres que tienen ahora mismo los clientes al respecto de qué coche comprar impactan en las matriculaciones. Hay mucha gente que está retrasando su decisión de compra.
Es el cuarto mes consecutivo en el que se rebaja la producción de coches en las factorías españolas y el séptimo de caída de las ventas.
Te contamos también que el expresidente de la Generalitat, el fugado Puigdemont, ha vuelto, aunque a sus puertas y de visita a la cárcel alemana de Neumünster en el aniversario de su encarcelamiento. Puigdemont insiste en que si es elegido eurodiputado va a tener inmunidad y no tendría que recoger el acta en España. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Puigdemont busca ganar eco para su campaña electoral acudiendo a Neumünster, donde fue encarcelado durante 12 días hace ahora un año y donde obtuvo entonces una gran atención mediática. Ha organizado una cena a la que ha invitado al presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, al candidato del Senado, Josep Maria Matamala, y a la presidenta de ANC, Elisenda Paluch, además del presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Como representantes de la política alemana han acudido solamente dos diputados de la formación de extrema izquierda, Die Linke. Allá ha convocado a medios afines sin informar por el momento de dónde proceden los fondos para financiar estos actos. Hace un año, ante la misma pregunta, respondió que eran donaciones particulares a través de ANC.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Pues en Noruega hoy se ha abierto una comisión de investigación para tratar de esclarecer las causas del accidente del crucero Viking Sky. En el barco viajaban 1.373 personas y un fallo en el motor pudo causar una auténtica tragedia. Las labores de rescate fueron muy complicadas por el fuerte oleaje y el fuerte viento. En esos trabajos participaron 3 helicópteros. De las 13 personas que todavía hoy permanecen ingresadas en hospitales noruegos, una se encuentra en estado grave. Aquí en España, la policía ha detenido a 2 cazadores furtivos en Torrejón de Ardoz, en Madrid. En el momento del arresto, han intentado huir con un rifle de caza en sus manos. Uno de los detenidos intentó incluso, durante la fuga, deshacerse de una mochila en cuyo interior se encontraban 7 cabezas de corzo. Presentaban síntomas de haber sido recientemente cortadas. Están acusados de un delito contra la fauna. Y en Villafranco del Guadiana, en la provincia de Badajoz, el director de una sucursal bancaria ha resultado herido hoy en un atraco. Tras un alunizaje, 2 atracadores han entrado en la oficina, han golpeado a uno de los empleados con arma blanca, que, como decimos, se encuentra herido. Los ladrones se han dado a la fuga en un vehículo sin ningún botín.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol ya está en Malta, Corrochano.
Allí juega mañana el equipo de Luis Enrique en La Valeta, segundo partido de la fase de clasificación de la Eurocopa, con el recuerdo imborrable de aquel 12-1 del 83. Noticias de España. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en La Valeta, donde hay ahora mismo 18 grados de temperatura. El equipo se desplaza hasta su hotel de concentración. Se va a ejercitar esta tarde en el Estadio Nacional de Takali a las 7. Antes, a las 6:15, están programadas las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba. El seleccionado ya anunciaba cambios el pasado sábado después de derrotar a Noruega. Va a ser la 7ª vez en la historia que se enfrenten España y Malta. Precisamente desde aquel 12-1 al que te referías, España no ha vuelto a encajar un solo gol en los últimos 4 enfrentamientos.
Mañana Malta-España, como dice Miguel Ángel Díaz, venimos de ganar a Noruega por 2-1 el sábado en Valencia.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el pasado sábado el Papa Francisco tomó una de las decisiones que se esperaban con más expectación. El nombramiento de un nuevo obispo para Santiago de Chile, y el elegido fue un religioso español que lleva 36 años en aquel país.
Es Celestino Aós, un capuchino navarro que se licenció en psicología en Barcelona y que llegó a Chile en 1983. En 2014 fue nombrado obispo de Copiapó. El pasado sábado, como decía, recibió el encargo, seguramente hasta ahora más difícil de su vida. El Papa Francisco le ha nombrado administrador apostólico de Santiago de Chile, una diócesis que atraviesa una larga crisis debido a los casos de abusos en que se han visto involucrados algunos sacerdotes. En la homilía de su toma de posesión, Monseñor Celestino Aós afirmó que atenderá de modo especial a los que han sufrido abusos absolutamente intolerables y subrayó que no bastan retoques de maquillaje, sino reformas profundas. También advirtió que no se debe esperar a tener un mundo ideal, una comunidad ideal o un obispo ideal para comenzar desde ya a vivir cristianamente y a evangelizar. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía Cope.
Mira, 5 i escaig, ja per sobre de la una d'aquest dilluns 25 de març, obrim la Nacional 240, ara ja dubtava si era la 200, no sé, no, la 240 és, no li han canviat de nom encara. Jo sóc el Ricard Álvarez, des de Cope Lleida i...
I des de Cope Tarragona, la Mònica Carrasco. Com està, Ricard?
Tens per la N240, no ho han canviat, això,
no,
eh?
Això, de
quin
moment, no.
Quin dubte que he tingut, més tonto,
no.
Ara.
A l'N240 no han canviat gaires coses no. En molts anys.
Sí, sí, és veritat, eh? Ni nom, quasi bé ni la pintura del ferm, eh?
Això mateix.
Que, bueno, ni creuaments ni històries. En fi, escolta una cosa.
Digues.
Ja saps que som aficionats nosaltres amb això dels dies mundials.
Molt.
N'hi ha per tots els gustos, eh?
Home, és que donen molt de sí, perquè ens donen de vegades excuses per parlar de temes, jo crec, molt interessants,
sí,
no?
Sí.
I avui, a més, és un tema maco.
Jo crec que sí. A més, és un tema que habitualment, ni que sigui localment, aquest any ho fem a través de la Nacional 240, en parlem sempre, que és el Dia Mundial del Teatre.
Uh-huh.
Que, bueno, és veritat que quan es requereix un dia mundial és que hi ha coses per arreglar, diguem-ho així.
Potser
eh?
No, potser hi ha coses a celebrar. Bueno, és un dels temes que volem posar avui sobre la taula, no? A coses d'arreglar n'hi ha sempre, eh? Jo
sí,
crec.
Això sí.
A casa de tothom.
Però jo, saps, tu ets teatrera?
Sí, 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 molt.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
O sigui, has fet obres i
coses. Ah, no, pensava que deies com a usuària.
No.
Jo vaig fer teatre a l'escola i sort, jo crec, el món del teatre que em vaig retirar, perquè,
sí?
Ricard, no és el meu camp. Però jo el disfruto molt, el teatre,
jo
com a espectadora.
Mira, ara farem una pausa i després, això és com una primícia, us explicaré la meva gran aportació al teatre.
Ai, Déu meu. Quina por que em fas.
Mira, saps allò que diuen, gravadores en marxa? Que riureu.
Doncs ja saben, no canviïn el dial, sisplau. Cope Tarragona i Cope Lleida, que en 2 minuts de rellotge
no,
el Ricard fa una confessió.
Ja veuràs. Fins ara.
Fins ara.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
Cuéntame el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Berti o falso. Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en Berti.es.
A un vecino le puedes pedir que te riegue las plantas. Pero ya pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea, te pida la etiqueta medioambiental para tu coche y te consiga una nueva línea de móvil, igual es un poco mucho. Pero bueno, depende del vecino. Porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil, que para eso somos vecinos. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Doncs apa, que ho havíem deixat amb això del Dia Mundial del Teatre.
No busquis excuses, que havies de fer una confessió. A veure, quina ha estat la teva aportació, mira, Ricard Álvarez, al món del teatre?
La meva gran aportació al món del teatre, i jo quasi bé podria dir que única, va ser la vegada que vaig fer, saps de què em van fer?
A veure,
d'arbre.
Oh, ho sabia, prometo que no ho sabia.
D'arbre sense frase.
Però quina edat tenies?
Bueno, era petit, eh? Bueno, petit, 8 o 9 anys.
Et anava a dir 26.
No. D'arbre sense frase.
Bueno, doncs escolta, és important tot. En la representació segur que va ser clau. Mira, el convidat que m'acompanya avui aquí als estudis ha fet que sí amb el cap. Tot és important. Tot és important. Mira,
vaig tremolar.
Volem una foto, saps, no, Ricard?
No sé si n'hi ha d'això.
Busca-ho, va. Mira, presentem avui el nostre convidat i convidada, no?, per parlar d'aquest Dia Mundial del Teatre, per celebrar també el teatre. Avui hem volgut convidar a dos teatres, dos sales molt diferents,
molt,
no?
Diferent,
tipus de teatres, sí, molt diferents, però que jo crec que en el fons tindran molt en comú també. Mira, aquí a Tarragona, als estudis de Cope Reus, ens acompanya el Josep Margalef, ell és director del Teatre Fortuny de Reus. Josep, bon dia, gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Josep.
Un plaer tenir-te per aquí.
I a Lleida tenim a la Ares Piqué, que és una de les 7 refundadores de la Saleta. Ares, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Ares. No us coneixeu, crec, no? Josep i Ares, us estem presentant ara.
Doncs diria que no.
Jo crec que no, però tot un plaer que estigués aquí amb nosaltres avui, o jo compartir amb un petit espai amb del teu temps, també.
Igualment.
La veritat és que, ho hem dit ara al començar, sou projectes, propostes, no?, tipus de teatre molt diferents, però que segur que teniu molt en comú. D'entrada, felicitats, no?
Sí.
Celebrem el Dia Mundial del Teatre amb vosaltres, i el Ricard deia abans, si hi ha un Dia Mundial és que la cosa no va bé. Penseu que és així? Josep, penses que és perquè alguna cosa ha de millorar o és per celebrar, simplement?
Jo crec que és per celebrar. D'entrada, tenim de celebrar-lo. Tenir un Dia Mundial del Teatre és prou significatiu perquè tothom se n'en recordi que existim, i també tenim alguna que altra cosa a millorar, sens dubte. I potser tenim de començar nosaltres a millorar-ho, també. Però, vaja, de moment jo crec que tenim de celebrar-ho.
És el que deia la Mònica, sempre hi ha alguna cosa ara és a millorar.
Exacte,
eh?
Sí, exacte. No? I tant. Sí, jo estic d'acord amb el que diu el company. Jo crec que és un dia més per celebrar, però que està bé que també ens serveixi a mode reivindicatiu, no?, de recordar, ei, que la gent del teatre som aquí, que és una professió, que hi ha molta feina al darrere i que és un art que segueix molt viu.
Mònica, ja que no es coneixen, deixa'm que expliquin cadascú una mica del seu teatre, perquè veiem les singularitats. Josep, escolta, el Teatre Fortuny, quina història té?
Ai.
Quina capacitat té?
La història del Teatre Fortuny comença amb la seva inauguració el 1882, o sigui que portem uns quants anys ja funcionant. És un referent en quant a les nostres comarques meridionals. Té una capacitat actualment de 800 localitats. És un teatre a l'italiana, molt similar, doncs, podríem dir, al tipus Liceu, amb pisos, llotges, una platea que és quasi, caben 300 persones, i que llavors tenim un tercer pis bastant gran, de quasi bé també de 300 persones. Un escenari petitet, gran, d'uns 100 metres quadrats, i això fa que puguem admetre representacions, espectacles, mitjà, gran format, no?, però que també ens dediquem a fer coses de petit format, o passa que amb molta cura i molt de mirament, perquè no malbaratem la qualitat dels espectacles, no?
Bé, ara et volia preguntar, després et preguntaré pel tema de la varietat dels espectacles, no?, i com també un teatre així, la programació, no?, de ser fàcil. Recordo fa uns mesos vam tenir la sort de parlar aquí al programa amb el Joan Pera, i ens deia, home, venia el Fortuny i deia, home, el Fortuny és la Champions dels teatres, no? I és veritat que és una plaça, jo crec que important i respectada en el món del teatre, no, Josep?
És una plaça que ha estat molt reconeguda i està reconeguda, però sí que realment durant molts anys va ser una plaça d'entrada a la ciutat de Barcelona, on les companyies que venien de l'estat espanyol, de la resta dels llocs, feien primer estada a Reus i llavors esperaven per entrar a Barcelona. I aquesta és potser una d'aquelles frases que algun actor o alguna actriu de l'època encara recorda, doncs que si a Reus anava bé, a Barcelona doncs triomfaven, deien, no? I això ja està escrit en els llibres, no? Avui en dia ja és diferent, però sí que realment a mi, almenys com a programador del Fortuny, ens pesa al damunt de les espatlles, i deixeu-me que ho digui d'aquesta manera, amb molta humilitat, això és veritat, que sí que tens que pensar moltíssim quan fas una programació, perquè hi ha molta gent, moltíssima gent, que coneix, sap què és el teatre, que ha vist moltes coses, i això sempre és una responsabilitat.
Mm-hmm. Doncs mira, Josep, si veniu a Lleida i passeu pel carrer Ballester número 13, ara ens trobarem a la Saleta, que com sí. El seu nom indica...
Sí, sí, és petit. Clar, és com si haguéssim, acabem de posar junts a dins d'una peixera una balena i una sardineta, d'alguna manera.
Sou importants igual, però...
Bueno, nosaltres així ho creiem, si no, no ens haguéssim embarcat en aquest projecte, no? Clar, estem parlant d'un teatre, parlava el Josep, d'un teatre de 800 localitats, enfrontat amb un altre de 40, una sala, petita sala de petitíssim format, d'un format molt proper, de 40 localitats. La sala es pot disposar de diferents maneres, depenent de l'espectacle, i que això, sobretot, dona cabuda a espectacles de petit format, espectacles de proximitat, ja siguin de dansa, de teatre, de màgia, de contacontes, i sobretot ens serveix també com a plataforma per a noves companyies, per a nous artistes, per tenir aquell primer lloc on fer un pas cap a la professionalització.
L'Ares és actriu, ets sí. Actriu Ares, amb 6 companys més vau tornar a agafar la Saleta, que havia tingut una primera etapa.
Sí.
Escolta, per què?
Doncs mira, la cosa va ser una mica... com impulsiva, perquè els companys que anteriorment regentaven l'espai, que eren la companyia lleidatana d'improvisació i improsia, van dir que deixaven la gestió amb un marge com d'una setmana ens en vam assabentar. I una sèrie de gent que havíem estat a la Saleta com a espectadors i com a companyia convidada a la Saleta Actuari, vam trobar que era una llàstima perdre part d'aquesta riquesa que la Saleta portava a la ciutat. I d'una manera una mica boja i ràpida vam començar a parlar uns quants i tothom a qui se li va anar proposant va dir sí, pujo al carro, i ens vam trobar aquí una sèrie de gent estirant d'aquest carro de nou.
Clar, perquè Josep, és bo que hi hagi llocs on una primera companyia pugui fer el seu primer espectacle.
És imprescindible. O sigui, fa molts anys que ja s'està parlant i s'ha parlat moltes vegades, però espais com el de la Saleta és fonamental que existeixin i que tenen de fer una activitat important, i que fan una activitat importantíssima, perquè nosaltres, els espais grans, malauradament, moltes vegades no podem dedicar-nos a una promoció excessiva de la joventut, dels nous intèrprets, etc., no? Perquè et requereixen les altres finalitats i exigències, però en canvi, totes aquestes sales petites, per mi, tenen el respecte primer de tot, el més fonamental, perquè sense ells no existiríem nosaltres, això està molt clar.
És el que t'anava a dir, agafant l'analogia que feies ara de la sardineta i la balena. La balena no podria ser sense la sardineta,
impossible.
No?
Bueno, i al revés segurament tampoc, perquè si no hi hagués grans programacions on la gent encara pot anar a veure aquelles coses, la programació, sense cap mena d'adjectiu pejoratiu ni intenció de fer-ho, una programació comercial que seguís atraient el gran públic, tampoc podríem generar públic per a les coses més alternatives,
bueno,
com seria el nostre cas.
Està clar que us necessiteu.
Sí, ens necessitem tots.
Bueno, és una, diguem-ne que també és cert que avui en dia, amb la gran quantitat d'oferta i ojalà que tinguéssim molta demanda, que la tenim, el que existeix una certa especialització. Jo crec que existeix això. No? Els teatres grans tenen de fer coses grans i els teatres petitets tenen de fer la seva feina, que és molt important. A mi no m'entraria al cap, per exemple, portar un espectacle de qualsevol d'aquests que porta la Saleta i que un senyor o una senyora del tercer pis al Fortuny intentés entendre el que s'està fent baix a l'escenari.
Clar, no tindria sentit.
Què? Perquè, exacte, ara tu ho has dit, la proximitat del públic amb l'espectador. Cuidado, és el millor que existeix en el món del teatre, la proximitat. Jo a vegades també penso que el Fortuny és massa gran per segons que fem, perquè tenim un fossar de músics, hi ha una distància, no? Però, en canvi, aquests espais com el vostre, és, potser per mi, és on més se disfruta el teatre.
Clar. Ara estava jo pensant, mira, teniu, per exemple, el Fortuny, a www.teatrefortuny.cat teniu tota la programació. Demà, justament, el preu d'Arthur Miller, dirigida per Sílvia Moon, amb Pere Arquillo, Ramon Madaula, Lluís Marco, Rosa Renom, no?
Sí.
La Balena.
Arriba la balena,
no, és veritat, però en el Fortuny una cosa que sí que feu, Josep, a banda d'evidentment ser plaça, no?, per aquestes potser més grans produccions, és també estar molt atents a les produccions amb denominació d'origen, no?
Exacte, sí. Bueno, aquí és on se posem una miqueta a l'alçada de la sardina. No, perdoneu la broma.
No, està molt bé, sí.
Sí que nosaltres també ens necessitem com a entitat pròpia, no? Saber què estem fent, no? I llavors, per exemple, doncs el Fortuny, a part d'una programació comercial, com tu ben bé has dit, que ho és, no? No deixa de ser cultural, no deixa de ser promocional, però sí que, doncs, altres teatres la fan i, a més, la fan productores importants. Nosaltres ens dediquem, per exemple, que una vegada al mes, el primer dimarts de cada mes, com a producció pròpia del Fortuny, tenim un cicle que hem denominat Grans Mestres. Són lectures teatralitzades que, en principi, es farien a l'escenari, però que al decurs del temps ens ha obligat a baixar-ho baix a la platea, no? I posem, doncs, posem una mitjana de 170, 180, 200 persones com a espectadors, i és un format de lectura, no? Semi-teatralitzada, etc. Aquesta proximitat, aquesta manera de poder fer una activitat complementària més cultural, doncs també ens està aportant grans beneficis, en el sentit de que ens ve un públic que no és el merament comercial, sinó que demanda un altre tipus d'acció, que ve a ser una miqueta el que feu vosaltres, no? Però que tenim molta cura perquè no es perdi l'espectacle, no? No es perdi aquell format que la distància faci que l'espectador no en pugui gaudir, no? Però sí que fem el cicle Grans Mestres.
Que és una aposta també, no? Més amb actors també, busqueu també aquesta connexió amb Reus, amb les comarques de Tarragona,
tenim,
sempre, no?
Actors, exacte, actrius. Tenim, per exemple, doncs, tenim actors reconeguts com el Mercè Sant Pietro, l'Enric Major, el Joan Carreras, etc. Però sí que també busquem actrius i actors de locals o provincials, més del nostre territori, que són jovens, i que, doncs, ho hem estat mirant, per exemple, el dia 7 de maig tindrem amb D de Dona, que hi haurà l'Àngels Gunyalons, però hi haurà la Soraya Ávila, la Maria Jacobs, que són del territori, no? O sigui que mirem aquesta miqueta de complicitat, no?
Clar. En aquest cas, ara, per exemple, a la Saleta, m'agradaria preguntar-vos, ara també li preguntarà el Josep, pel tipus de públic. Quin tipus de públic és l'habitual a casa vostra?
Doncs,
o és molt diferent, no hi ha un tipus.
Sí, no tenim encara... Clar, pensa que ara tot just hem fet el primer aniversari de la reobertura, que és un espai...
Porten un any i 11 dies.
Sí,
no?
Més o menys.
El dia 14 vam fer la festa de l'aniversari.
Vull dir que tot just estem com encara fent saber a la gent de Lleida que aquest espai està en actiu, que hi ha aquestes noves propostes, però la veritat és que estem molt contents de tota la resposta que estem tenint durant aquest primer any. I t'he de dir que tenim un públic bastant fidel de públic familiar, perquè és una cosa que a Lleida encara coixegem una mica, tot i tenir una indústria molt potent de teatre familiar, a nivell de companyies i a nivell de gent que produeix teatre familiar. La programació encara està una mica coixa i ens trobem que és un sector que hi ha molta demanda, que les famílies tenen moltes ganes de fer coses amb els seus fills i sobretot amb els més menuts de casa. I després moltes propostes on se'ns apropen, doncs, estudiants de teatre, com que aquí a Lleida tenim l'aula de teatre que fa el cicle formatiu de grau superior d'arts escèniques i això, doncs és un lloc on els estudiants poden venir a veure propostes més alternatives, propostes que se'ls apropen al que ells potser faran un cop acabin, i també és un espai que ens permet crear experiments teatrals que atreuen a públic... Bueno, el públic que està una mica acostumat al teatre però té ganes de veure coses diferents, no?
Que vol anar una mica més enllà.
Sí, que té ganes...
Per cert, que a la web, a www.lasaletalleida.com, és on teniu tota l'agenda.
Sí.
I és veritat que trobareu per a tots els gustos, eh? Vull dir que al final aquesta és la gràcia, també. Per,
sí.
Quan et preguntaven això de quin tipus de públic, bueno, depèn.
Sí, depèn de l'espectacle, clar. Hi ha coses que atrauran més a una mena de públic i coses que n'atrauran més a un altre.
Josep Ares, us volia fer una pregunta. En un món en el que tot és audiovisual, en el que les pantalles són les reines del contingut, en el que les pantalles a casa de les televisions estan creixent i fent-se grans i la indústria del cinema ho està pagant, el teatre s'està aixecant o s'aixecarà com la gran alternativa? És a dir, li va bé això? Ares?
Clar, dir li va bé, no sé si és si, ho sap, si tu m'atreviria a dir li va bé, però sí que és cert que arriba un moment que la cosa en viu, estem tan acostumats a una pantalla i a la fredor i al consum, que la cosa en viu està guanyant força d'alguna manera, no? De sobte dius, ostres...
Jo crec que sí, que tens raó, Ares.
Sí?
Jo crec que sí, tens tota la raó del món. Jo crec que ja la gent sí que realment disfruta del cinema, disfruta de les seves condicions a casa, de tenir un equip de música per sentir un bon concert o veure qualsevol activitat o qualsevol representació d'aquestes que estan gravades, però el directe continua sent, crec jo, i crec que continuarà sent la punta de llança de la realitat, de veure allò en directe, de gaudir d'aquell moment, d'aquell personatge, d'aquella interpretació, sigui feta per una actriu o per un actor.
És que el teatre a la tele no, eh?
No, gens. No funciona gens.
Jo sóc d'aquells que quan he vist alguna vegada algun espectacle teatral per la televisió he tingut que deixar de mirar-m'ho perquè no l'entenia, perquè els ulls se m'anaven cap a dreta i esquerra, perquè també hi ha activitat a dreta i esquerra.
Clar.
I això em costa moltíssim.
És el que, mira, el que deia el Ricard al principi, l'arbre és essencial també.
L'arbre és essencial. O sigui, no sé on estava l'arbre, no? Però estic segur que era important l'arbre.
Jo estic convençuda que sí, Ricard. Vull dir,
a veure, passaven els personatges a prop, per tant, passaven al voltant de l'arbre, sí, però...
No, mira, i ens queda poc temps ja, i mira, haureu de tornar un altre dia, però parlàvem abans del públic de la Saleta. Josep, en el cas del Fortuny, que també teniu aquests abonaments i tal, teniu un públic molt fidel.
Tenim un públic molt fidel, sí.
No sé si és fidel a tot, perquè les propostes són molt variades. Vull dir, demà i a migdia hi haurà el preu d'Arthur Miller, però fa dos dies també hi havia els Pets, Love of Lesbian... Vull dir, la programació del Fortuny permet que el públic sigui molt variat, també.
És molt variat. La programació del Fortuny ja fa uns anys que l'hem llançat perquè sigui una programació molt variada destinada a un públic molt ampli, jove, adolescent, gran... gran, me refereixo, de públic de tota la vida. Sí, tenim una venda anticipada molt important per via d'abonaments, però també tenim una venda que, doncs, de jovens que ens venen més puntualment. No, ja no hi és, no és aquella venda anticipada que l'últim dia no existien entrades exaurides, que també n'hi ha, però sí que doncs, els últims i darrers dies abans de prèvies a la representació, doncs la gent assisteix, que és un públic més jove, més adolescent, mm-hmm. Però sí, és molt variat el nostre públic. També.
Això jo crec que és important, no? Si el públic també jove s'interessa pel teatre, en els dos casos, Ares, a la Saleta i aquí...
Home, és que si no anem regenerant el públic, arribarà un moment que morirem tots plegats.
Tenim de buscar joventut.
Exacte,
si no,
sí.
Els familiars, aquesta feina que feu amb familiars és fonamental.
I no només amb els familiars, també buscar coses per gent jove, perquè hi ha una etapa entremig de cap als... A partir dels 10, 12, cap amunt fins als...
20 i pico.
20 i alguna cosa, és una etapa perduda que hem de recuperar el públic d'alguna manera, no? Hem de fer esforços per recuperar tot aquest públic.
Ens queden dos mesos, deixa'm 10 segons perquè ens ha enviat un missatge el Xema Soler Solà i diu, escolta, us estic escoltant, okay, m'estan cantant
el tenim aquesta setmana,
a través del
el
WhatsApp,
Xema.
I és que diu que està aquest diumenge,
sí,
amb un espectacle d'aquests familiars,
sí,
pares, mares i nanos, perquè que els nens vagin acompanyats dels pares al teatre crea hàbit.
Exacte. Clar, sí, sí, i és que a més els familiars sempre han de tenir en compte quan treballes en públic familiar que el nen no vindrà sol al teatre. El nen ve acompanyat del pare i per tant has d'aconseguir un espectacle, i això el Xema segur que ho té claríssim, que en gaudeixin tant els grans com els petits. No? Mm-hmm. És un públic molt ampli i n'han de gaudir tant els grans com els petits.
De fet, també teniu la Dàmaris Gilabert el cap de setmana, al Fortuny, no?
Sí, dissabte
justament.
Tenim la Dàmaris.
Sí, que una mica de tot. Ens queda minut i mig. A mi m'agradaria, mira, justament, fa pocs dies, en una conversa amb un grup d'amics, vaig coincidir amb una persona en la que havíem estat a la mateixa obra de teatre, sense saber-ho, havíem coincidit a la mateixa obra i tots dos la recordàvem fa molts anys, com dient, com ens va atrapar, no? I com ens ha quedat després de tants anys, els dos estàvem com a meravellats. No sé si vosaltres, evidentment, tant ara com Josep, veieu molt, molt teatre, molt... no sé si hi ha alguna que recordeu amb especial carinyo, que ens la poguéssiu compartir amb nosaltres avui. Alguna,
ah, sí, prim...
algun muntatge que us
super,
vingui ara al
super,
cap.
Super, super breu.
Mira, jo et diré un muntatge que era en una sala també, justament, una sala de petit format desapareguda ja al Teatre Artem Brut de Barcelona. Vaig veure una peça que es deia Tatuatge, que em va encantar, encantar. Vull dir, la tinc gravada com si tingués el tatuatge fet.
A veure, realment. Josep, 10 segons et dono.
Molt ràpidament. Jo, per la temàtica, per la forma i per la diferència del context, perquè sempre l'havíem trobat d'una manera, l'obra que vam programar aquí al Fortuny va ser Don Juan Tenorio de la Blanca Portillo. Crec que és la que més me va agradar i impactar.
Veus? Doncs pensin vostès també, audiència. Un record de teatre avui, Dia Mundial del Teatre. Josep Margalef, director del Fortuny de Reus, gràcies.
Gràcies a vosaltes.
Ara es pique de la saleta de Lleida, també. Un plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
Dimecres, ja
quedareu, us coneixeu en persona.
Sí. Quedarem, eh?
Sí, hem de quedar.
Ho deixem aquí.
Adéu, Ricard.
Gràcies.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Apunta't a les colònies periodístiques del Periódico i Fundesplai. Viu l'aventura de la natura i explica-la després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolonies.elperiódico.cat.
Soy Charol Oriente. Por experiencia os digo que el tratamiento de belleza de base es el agua. Un agua sin cal y sin cloro como la tratada por Olympia Plus. La cal reseca. El cloro arrastra el manto graso de la piel y el cabello. No más sequedad, picores y rojeces después de la ducha con Olympia Plus. Aprovecha la oferta 45 aniversario. Olympia con un 20% de descuento. Y la instalación estándar gratis. Hoy en exclusiva para 20 oyentes. 900-208-208 corsa.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida.
Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que comencem la radiografia directes cap a les dues de la tarda, parlant d'esports, però a més avui parlant també d'un altre tema que el Xavi jo crec que li agradarà, ja que hem tingut un cap de setmana com el que hem tingut, doncs déu-n'hi-do. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, que avui ens acompanyen el president del Club de Futbol Pardiñas, el Carlos García. Carlos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també la jugadora de l'equip femení del Pardiñas, la Marta Sáez. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies.
Jo crec que hauríem de parlar de futbol femení, prou.
No, avui parlarem bastant de futbol femení, però abans, deixeu-me que faig una connexió amb Xàtiva, perquè tenim el Caragol Tour i, per tant, tenim el Cosme García allí desplaçat. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
De nou. T'escolta el Xavi Pérez, eh? O sigui que informació acurada i rigorosa, eh?
Minut i resultado.
Amb el permís del president d'Honor, pues estem a Xàtiva, una població amb la qual se van sobtar quan vam arribar a l'autocar del Lleida Esportiu, i al veure que baixaven, diu, quins jugadors més grans, no? Que gordos que estan, aquests, no? Bueno, llavors, no podia ser que guanyés el Lleida de cap manera veient els jugadors que baixaven. No, érem la gent de l'Afecoi. Hem vingut aquí a Xàtiva a presentar la Fleta del Cargol, estem agermanats a la nostra ciutat de Lleida, amb Xàtiva, i ahir, com he dit a l'anterior connexió, vam visitar el Castell Alt i el Castell Baix. Déu-n'hi-do, quina pallissa, dos hores i mitja de caminata.
Ja m'han dit que us van fer caminar per fer gana avui.
Per fer ganes. Jo no sé si algun camarer avui no podrà servir a taula i els haurem d'ajudar. Bueno. Primer comencem amb el nostre president, que és el Ferran Pedrit, que està aquí amb vosaltres, i bueno, que ens explica una mica el perquè a Xàtiva i suposo que també l'acollida que han pogut tenir. Ah, per cert, de Lleida una vegada més no ens ha acompanyat ningú.
No?
Bones. Hola, bon dia.
Bon dia. Escolta,
bon dia.
No us ha acompanyat ningú de l'Ajuntament ni de la Diputació?
No, estan ocupats, Avui la gent està molt atapeïda, es veu, i bé, hem vingut nosaltres a representar Lleida amb aquest agermanament a la ciutat de Xàtiva.
Bueno, escolta, que després diem que és la gran festa de Lleida, bueno, s'ha de demostrar. Bueno. Ferran, escolta, esteu a Xàtiva, és la primera aturada d'aquest Caragol Tour 2019. Com sempre, suposo que l'objectiu és donar a conèixer aquesta gran festa d'oci i de gastronomia de Lleida.
Bé, nosaltres el gran objectiu del Caragol Tour sempre és doble. Un, donar-nos a conèixer fora, posar en valor la ciutat, el territori i la nostra festa com a excusa perquè la gent es vingui a visitar i descobreixi Lleida. Aquest és el gran punt, no? I l'altra cosa és, bueno, evidentment, estendre la cultura del Caragol, la cultura de la nostra gastronomia, i amb l'excusa de que el Caragol és l'eix central, doncs donar a tastar tota la gamma de productes gastronòmics que podem oferir des de Lleida. La veritat és que realment aquí l'acollida a Xàtiva ha estat encantadora. És una ciutat realment molt similar a la nostra, on realment té molt sentit, molt, fer un agermanament amb ells, perquè compartim moltes coses, a nivell d'història, a nivell de problemàtiques i a nivell de manera d'estructurar la ciutat. I bé, nosaltres aquí som un ambaixador més, un acte més d'aquest agermanament, i utilitzant un cop més l'excusa de l'Aplec i la nostra gran festa, doncs vendre ciutat, vendre territori i vendre el Caragol.
Ja sé que això que et diré ara no es pot controlar i ja ens agradaria, però el dilluns que hi hagi Caragol Tour, que el cap de setmana els equips lleidatans guanyin tots, que així també podeu sortir i dir, escolta, mira quins resultats dels equips de Lleida, perquè déu-n'hi-do el cap de setmana.
Mira, ens feia molta il·lusió aquesta sortida, perquè anem amb l'autocar de la Unió Esportiva,
sí.
Lleida. Ens han dictat l'autocar perquè jugaven a casa. Malauradament, hosti, la notícia de la derrota d'ahir no ha sentat gens bé la nostra expedició. Però bé, haurem de continuar lluitant, no?, perquè això no s'ha acabat.
Escolta, Ferran, l'Aplec del Caragol aquest any, quin cap de setmana es farà?
L'hem retardat una setmana perquè hi ha les eleccions locals. Sí. Llavors serà l'últim dia de maig, entrem a maig, però acabarà el 2 de juny.
31 de maig, 1 i 2 de juny.
31, 1 i 2 de juny.
Bueno, és bona època, fa bona temperatura,
eh? Sí, sí, això esperem. Escolta, esperem que no hi hagi cap element que ens pertorbi la nostra festa.
Ferran, heu preparat alguna novetat per aquesta edició del 2019?
A veure, és la 40a edició, si ho mireu en números romans, és l'edició XL, i hem d'estar a l'alçada de la talla XL. Llavors, aquest any farem un aplec una mica diferent, una mica intentant ampliar al màxim el que es pugui, vale? I estarem informats de les novetats.
Que bo això, de la XL. Ferran, en parlarem a fons un altre dia, perquè avui ja ho sé que és el Caragol Tour i que ara suposo que t'estan esperant ja per atendre a les autoritats que vinguin. Sí. Escolta, que us vagi molt bé el dinar. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. Vinga, merci.
Gràcies, Ferran. Adeu.
Escolta, que me se'n va el cuiner, que me se'n va el cuiner.
Va, vinga.
Vinga, que tinc aquí el cuiner ràpidament perquè us vol explicar el menú, perquè ja saps que és el que a tu t'interessa. Avui l'Eduard Pires, que és de la Fuliola, doncs ens explicarà quin és el menú molt ràpidament. En aquest moment acaba d'entrar l'alcalde, acaben d'entrar diferents membres també de la corporació, han vingut gent de la penya zaragotista de València, de la casa del centre aragonès de València, de la penya al Cachirulo, tenim gent de l'hostaleria, però el que importa ara que és el menú.
Vinga, va. Hola, bon dia. Jo sé que el Cosme sempre li agrada martiritzar-me. Jo sé que és hora de parlar de menjar, però clar, des de la ràdio no podem tastar res. Escolta, fica'ns les dents llargues. Què heu preparat avui?
Bé, hem fet un menú composat principalment pel Caragol, ja pel fet del Caragol Tour. Hem fet uns aperitius composats per Caragol. Hem fet una torradeta de paté de Caragol, una broixeta de caragols confitats i porc, de bueno, llonganissa i postella confitada. Després seguim amb una focaccia de ceba i caragol amb formatge urgèria d'OP de l'Urgell, uns bunyols de caragols amb allioli de codony i un bric de caragols amb samfaina, que és com un cruixent.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs segur que quedaran contents, eh?
Sí, després seguim amb uns entrants, que hem fet una proposta més tradicional amb uns caragols de la gormanta i uns amb salsa picant. I com a plats principals hem fet un trinxat de col i patata, més aviat de la muntanya, amb papada ibèrica, també confitada, i un regust de caragols.
Déu-n'hi-do.
I com a plat més elaborat hem fet un melós de xai amb prunes, alls tendres de quixàtiva, calçots i els espàrrecs i caragols.
Molt bé, doncs escolta... Si algú arriba al final de provar-ho tot...
Si algú arriba al postre, el postre també hem fet una mousse de pera amb avellana i xocolata, que també la veritat és que per finalitzar el menú és un àpat molt
bé.
Està molt bé.
Molt bé, doncs escolta, que espero que tothom quedi ben de gust amb aquest menú.
Nosaltres també esperem el mateix.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga. Molt bé, doncs, Cosme, bueno, deixarem aquesta connexió. Aquesta primera aturada del Caragol Tour 2019, esteu a Xàtiva avui. Després on aneu?
De Xàtiva, d'aquí 15 dies, amb l'autocar també del Lleida Esportiu.
A veure.
Anem cap a Toluges. És una població al cantó de Perpinyà, amb la qual és la segona vegada que anem a França. Amb el Xavi ja vam anar en una ocasió i ara tornem.
Molt bé.
I després, lògicament... Sempre a Casa Pedro, a Saragossa, fem ja les exhibicions de caragols habituals.
Que ja us coneixen.
I Madrid i Barcelona.
També us coneixen.
Han tingut de variar una mica totes les dates, per això de les eleccions i tal.
Molt
bueno, fins i tot he vist que algun collista, d'alguna penya que el Xavi coneix perfectament, avui s'ha publicat que va amb alguna candidatura. A veure si es note, no? Si es note. L'alcalde, per exemple, és d'una colla. Bueno, que es noti la col·laboració i que estem aquí promocionant el que és la nostra festa. La societat civil és molt important i aquí s'està demostrant. Som aproximadament 22 persones que han vingut de la Federació de Caves de la Fet del Cargol, més a més de l'Escola d'Hostaleria, tant servis a taula com a l'acull.
Molt bé.
Molt bon rebement, i és que a més aquí parlen amb allò de la E de Lleida, perquè ja ho han entès, que Barcelona anà, Tarragona anà, Girona anà, Lleida anà.
Vale, doncs mira, així et trobes com a casa. Cosme García, l'enviat especial que tenim a la cadena COPE sempre cap al Caragol Tour. Escolta, un plaer, menja amb prudència.
Estic a mig règim, però com ha vingut el director dels nostres col·laboradors de COPE Xàtiva i COPE València, estan molt ben acompanyats.
Gràcies, Cosme.
Bon dia, salutacions al president d'honor.
Gràcies, igualment.
En fi, anem a parlar d'esports, ara sí, ja cap a les dues de la tarda, el Caragol Tour, que com sempre el seguim nosaltres i fem aquestes connexions en directe. Xavi, escolta, cap de setmana per oblidar...
Però ràpid, eh?
Ni hoquei, ni bàsquet, ni futbol, eh?
Cap dels tres.
Mira,
amb
hoquei encara hi ha aquella cosa perquè, bueno, estan amb la Final Four, no. La Lliga ho tenen encarrilat i val. En bàsquet vam aconseguir la salvació virtual, que no definitiva.
Virtual,
però bueno, jo crec que pràcticament ho està i semblava que sense pressió tampoc ha funcionat. Ara, el tema del Lleida Esportiu... Vaja, jo no sé, no sé on està el problema. Avui llegia l'article de l'Albert Square, que avui no ens ha pogut acompanyar, per cert, que deia que 14 dels darrers 18 punts del camp d'esports han marxat.
Són molts punts.
Són molts, eh? Marta, tu que ets jugadora, els punts de casa, vaja, s'han de lligar com sigui, no?
Els punts de casa s'han d'aguantar, sí o sí. Però no sóc la més indicada, perquè nosaltres n'hem guanyat 3 de punts a casa, només.
Però 14 però de 18,
eh? Fora,
fora tot, eh? Però casa, res.
Imagina't. Hi ha molta pressió a casa.
No sé què ens passa a casa, però no hi ha manera.
Carlos, què els hi feu a casa?
Bueno, no els hi fem gran cosa, eh? Però sí, no
ve molt públic, mira, i a veure què passa o què?
Funcionem més fora de casa aquest any, és així.
En fi, escolta, per tancar el tema, mira, Lleida Esportiu encara se salve perquè la resta d'equips segueixen fent també de la seva. És a dir, està fora de playoff, està a 2 punts, estàvem a 1, ara ja estem a 2. L'Hèrcules sí que va guanyar, el tenim a 3, i a partir d'allí el primer lloc jo crec que se'ns ha escapat. Està a 10
Home,
punts.
Està a 10 punts, són molts punts.
Està a 10 punts. Jo crec que el primer, que era el... jo crec que no s'ha dit això, però era el gran objectiu, aquest s'ha escapat, aquest sí.
Oh, evidentment, la plantilla està preparada per ser el primer en guany, i si no som un guany els primers, doncs bueno. Veurem a veure què passarà.
Això ho vaig dir jo, la setmana passada. La cosa està que aquí tothom s'espavila. El Castelló era penúltim, i guanyant el partit sortia de descens. Ells ho han fet els deures i han sortit de descens. Estan setzers, ara amb promoció de descens, però han sortit del descens directe. Proper partit, diumenge, 5 de la tarda, al Collano, que és el darrer.
Sí, sí. No vol dir res, però...
Sobre el paper, cap problema.
Sí, sobre el paper.
Perquè és el darrer, oi?
S'han de jugar i és molt complicat el camp de l'Alcoyano. No és un camp fàcil, no n'hi ha cap de fàcil, però evidentment aquest també, cada vegada que anem tenim problemes i veurem què passarà,
Déu-n'hi-do. Escolteu, que hem convidat avui al Carlos García, que és el president del Club de Futbol Pardinyes, i a la Marta Sáez, que és una jugadora del futbol femení del Pardinyes, perquè ens fèiem ressò fa uns dies, Carlos, que han vingut a pescar al Pardinyes. Ara ho dic col·loquialment, però...
O pescar al cantó del riu.
Bueno, sí, però t'han vingut a fitxar a 3 jugadores, ni més ni menys. La portera, que és la Elian Graus, la davantera, que és l'Àlex Taverner, i la Marta Sáez, que ens acompanya, que ets migcampista o... Migcampista, sí. Suposo que té la part positiva i negativa, això. Positiva, perquè, escolta, vol dir que...
Clar, per nosaltres nivell... no deixa de ser un orgull, no?, que surti als mitjans, al diari, la ràdio, que venen a fitxar del nostre femenià, no?, del Club de Futbol Pardinyes. La part negativa, bueno, doncs que marxen tot l'estiu... I que quan tornin, perquè tornaran, això esperem, doncs potser no han tingut el descans que tindran les altres jugadores, no? Però jo veig més la part positiva que no pas la negativa.
Uh-huh. Marta, explica'm això. On aneu?
Anem a Islàndia, a un poble que es diu Hofn.
A Islàndia?
A Islàndia, sí.
I com us arriba això? Com ve un equip d'Islàndia i us fitxa?
Bé, doncs perquè allà hi ha un entrenador lleidatà que va fer INEF aquí a Lleida, i va contactar amb l'Alexandra pel Facebook perquè sabia de la seva experiència que va tenir a Suècia. L'Alexandra va estar 2 anys a Suècia.
L'Alexandra va estar aquí amb nosaltres, sí, a la radiografia, sí, també, i ens va explicar sí, la seva experiència, si és veritat.
Bé, doncs va contactar amb ella i li va preguntar si estaríem interessades en marxar. Ella i una portera necessitaven i un perfil com jo de migcampista central. I bé, l'Alexandra ens ho va proposar, vam parlar amb l'entrenador, vam fer Skype, tot això... I l'oferta ens va semblar superbona i no vam poder dir que no.
Es pot desvetllar l'oferta?
Sí. Ens ofereixen, anem allà a treballar al matí, ells tenen un hotel, treballarem allà de diferents feines I després a la tarda pues, entrenem i ells ens, donen allotjament i els àpats. Mm-hmm. Més el sou.
Més el sou?
Sí, sí, sí. Sí.
Quan?
Si no es pot dir perquè hi ha gent. Bueno,
és que t'ho diria
no,
però...
Hi ha gent de darrere. Vale,
encara no ho acabem de calcular.
No.
Jo ho pregunto tot. Escolta, el contracte aquest de quan a quan va?
Sí, elles dues marxen a l'abril, perquè la Llego pensa a l'abril, jo per tema d'estudis em quedo fins al juny. Llavors, elles han firmat d'abril a finals d'agost i jo de juny a finals d'agost.
O sigui, però elles hauran acabat la Lliga ja, a l'abril?
Sí, just marxen quan hem acabat. Això, ho tenim.
Això és la part positiva, que nosaltres a nivell de Lliga no ens afecti.
Però i quan dura la Lliga a Islàndia?
Ells juguen a l'estiu.
Dos mesos i mig.
Dos mesos, clar.
Abril, maig, juny, juliol, agost.
Ah, bueno, correcte. Sí, ah, fins a l'agost, fins a l'agost. Home, clar, jo no sé, a nivell de preparació esportiu, la Marta, tu ets llicenciada en INEF.
Estic estudiant.
Bueno, estàs estudiant a INEF, per tant, saps... Bueno, clar, evidentment ja entens. Home, no és una pretemporada, però, clar, no vens d'estar tirada. Vull dir que estàs en actiu.
Sí,
no,
sí, sí.
No és una mala notícia, tampoc.
No tindrem recuperació ni descans, però crec que podrem competir després al setembre, aquí, a la Pardinyes.
Marta, tu l'any passat estaves a l'AEM.
Sí, sí.
I com vas venir al Pardinyes?
Va fer una oferta molt bona. I el soci va fer una oferta molt bona i te la van portar.
No, perquè jo, al ser de Barcelona, pues, sabia que estava aquí 4 anys, no?, els temps que dura la carrera, i vaig fer 2 a l'AEM, que, per cert, parlo molt bé d'aquest club i superorgullosa d'haver jugat allà, però tenia ganes de canviar. Al cap i al cor em deien que havia de canviar i tenia amigues al Pardinyes i em van dir... Ah, mira, no sé què, jo també vaig apretar i al final, pues, cap allà.
Carlos, de bon rotllo amb l'AEM?
Sí, sí, tenim bona relació, de fet també amb el Sergio, que crec que ara també...
Bueno, ara intentarem parlar amb ell, sí.
Sí, sempre que ve allí, tant quan ell ve a Pardinyes com nosaltres anem al camp de l'AEM, doncs tenim rivalitat, les coses com són, perquè hi ha molts partits i molts Pardinyes a l'AEM.
Rivalitat esportiva ha d'existir, per això està clar.
Però sí que després del tracte, doncs, és bo.
Uh-huh. Això és molt bonic.
Què sembla, Xavi?
No, em sembla molt bé i vull dir, s'ha de felicitar el Pardinyes, la tasca que està fent, no? Tant amb el femení com amb l'altra resta d'equips que tenen jugant al barri. Vull dir, la feina que fan és algo...
Escolta, a mi el que m'ha agradat, és el pack que us ofereixen. Perquè, clar, jo pensava, dic, vale, molt bé, vine aquí a jugar amb un equip de futbol femení, però i tu, on vius, de què vius i tota la història? O sigui, donen tot el pack.
Això ho teníem clar. Si això no ens ofereixen, no hi anem. Clar, el fet de que ens donin casa, menjar, i a part ens ofereixin treballar i de partir d'aquí rebre un sou, això és que fa que no t'ho puguis pensar.
Clar, no, i a més les dates... Clar, són poc intrusives, per entendre'ns.
Ens quadra tot molt bé.
Molt bé. Jo pensava que fins i tot estaríeu... que us havien fitxat per més temps.
No.
Bueno, l'any que ve ja en parlarem.
Clar, ella ens va dir això, diu, de moment veniu aquesta temporada i després ja veurem.
Escolta, l'Alexandra, que ja va estar a Suècia, n'heu parlat amb ella, us ha explicat?
Sí, sí. I ella només diu paraules positives. O sigui, ha sigut ella també la que ens ha convençut de que s'ha de viure l'experiència i tot això.
Molt bé, doncs Carlos, escolta, com està anant el futbol femení al Pardinyes?
Doncs molt bé, amb molt bona salut, la veritat, cada any anem incrementant equips, aquest any en tenim 6, tenim 3 de futbol amateur, diguéssim, de femenins, i després tenim el femení juvenil, el femení cadet i el femení infantil, així que podem estar parlant d'un èxit, la veritat, de que no parem de créixer.
De totes maneres, ara parlarem amb el Sergio, el president de l'AEM, però clar, seguiu, suposo, demanant que hi hagi més equips per no haver de viatjar tant.
Clar, ara mateix els nostres 6 equips viatgen cada cap de setmana. No hi ha cap lliga, diguéssim, a nivell de Lleida només, sinó que doncs, cada cap de setmana els nostres equips viatgen per Catalunya, des del femení A fins a les petites.
Molt bé, doncs deixeu-me que feia un parèntesi. Marxem cap a Madrid, perquè mira, justament el president de l'AEM, el Sergio González, està parlant de futbol, justament, a Madrid. Sergio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, ens acompanya el Carlos García, president del Pardinyes, que crec que us coneixeu. Carlos?
Sí, una miqueta. Sí, bon dia, Sergio.
Sí. Bon dia, què tal, Carlos?
I també està amb nosaltres la Marta Sáez.
Bona, Sergio.
Bones, Marta, què tal?
Ja veus que us coneixeu tots.
Sí, sí.
Escolta,
sí, sí,
tots. Sergio, el vostre equip femení, bueno, ha perdut aquest cap de setmana, però els resultats han fet que sigui ja candidat amb aquesta nova primera divisió B que es formarà de futbol femení.
Pues sí, la veritat és que molt content, perquè, bueno, aquest cap de setmana pues, ja m'ha assolit aquesta categoria, i la veritat que molt il·lusionat, i bueno, ara treballar molt per poder assolir aquesta categoria.
Sergio, sabem com anirà aquesta primera divisió B? És a dir, és a nivell nacional, o hi haurà grups, persones? Sabem com funcionarà?
Bueno, de moment anirà amb dos grups a nivell nacional, però ben bé encara no sabem el què. De fet, avui estem aquí a la reunió també aquí a Madrid per veure el pla de competició com quedarà, i bueno, a partir d'aquí sabrem on hem d'anar a parar.
A nivell esportiu suposo que contentíssim tot el club. A nivell de despatxos, per entendre, en Sergio, l'accedir a una lliga ja a nivell nacional suposo que fa seure's i començar a fer números, per entendre'ns.
Pues sí, la veritat és que aquesta feina és la tasca que no agrada a ningú, però bueno, jo penso que a mi il·lusió, vull dir, treballarem per poder assolir tot el que faig falta, tant per supostos com a nivell de jugadores, i la veritat que estic segur que sortirem endavant.
Ho veus factible?
Bueno, jo penso que al final a mi il·lusió tot és possible, i aquí el que hi ha és molta il·lusió, i estic segur que s'ho podem andar, segur.
Uh-huh. Suposo que també haureu de començar a mirar tema de fitxatges.
Pues sí, pues, bueno, ara els entrenadors ja comencen amb el tema de fitxatges, i sí, la veritat que estem treballant ja, i bueno, ara hem de començar a tancar tot el tema de fitxatges, i bueno, a nivell de gent de fora, i la veritat que bueno, està funcionant molt bé, i estic segur que sortirà tot bé.
Sergio, estàs a Madrid per parlar de futbol, no?
Pues sí, estem aquí avui a la Liga, i avui tenim una assemblea, pues, bueno, pues, a veure com quedarà el pla de competició, i la veritat que, bueno, que ara pues, en mitja hora ja entrem, i bueno, farem reunió i sabrem el tal com queda tot.
Molt bé. Doncs Sergio González, president de l'AEM, com sempre un plaer que ens haguis atès. Enhorabona per aquesta fita esportiva aconseguida, i espero, realment, esperem que ho pugueu dur a terme. Parlem més endavant.
Moltes gràcies. Bueno, una coseta, si me'n permeteu, sí. vull donar també l'enhorabona al Pardinyes, no?, per aquesta bona temporada que ha fet.
Gràcies,
Sergio. Sàpiguen que al final, treballant junts amb el Montseny, podem arribar a on vulguem. I donar-li l'enhorabona, i que sapigueu que estem aquí per fer convingut.
Molt bé. Gràcies, Sergio. Gràcies, Sergio González. Hem parlat, mira, és de Madrid justament per parlar d'això. Carlos, tu ara, si aquestes noies els hagués entrat dos vegades més la pilota, que podríem estar parlant també d'aquesta història.
Punts a casa, no?, que dèiem abans.
Sí, però com ho veus a nivell president ara? És factible aquest salt?
Bueno, el Sergio ho ha dit una miqueta, que ha anat a la reunió, però encara hi ha algunes incògnites de com quedarà elaborada aquesta segona divisió a nivell nacional. No pinta de que només hi haurà dos grups, un nord i un sud. Estem parlant de que, clar, des de Catalunya fins a Galícia hi ha molts quilòmetres.
Jo és que la gent, deixeu que ho expliqui, Xavi, perquè és que a vegades potser no sabem del que estem parlant. Estem parlant d'una segona divisió A, per entendre'ns, sí, de futbol. És a dir, vull dir, la gent diu, aquestes noies grans, que ara han pujat, no sé què. No, crearan una primera B, que l'anomenen així, però és una segona divisió A, per entendre'ns.
Bueno, és ja un estem, el que passa que ara hi ha molts grups, no?, amb aquesta segona divisió nacional.
O sigui, que poca broma. O sigui, vosaltres quedareu amb una segona B, per entendre'ns.
Ah, sí.
Dic per fer, o sigui, estareu al nivell d'un Lleida esportiu.
Sí.
Sí, ara estem pel damunt.
Imagina't. O sigui, ara esteu amb una
ara
segona.
Ara esteu en segona.
Sí. Imagina't. És que a vegades ens oblidem.
No, però és
igual que quan parlem
això
de l'hoquei de Lleida llista, no?
Però
escolta, que estan en una primera divisió, que han guanyat una Final Four, etcètera, etcètera.
Però és que a part de tot això, s'ha de veure els pressupostos, com ho va dir el Sergio.
Sí, bueno, això ja.
Atenció amb el tema, perquè són diners, vull dir. Ah, ja saps aquí, tu el que costa.
A part de tirar d'il·lusió, que té molta raó el Sergio, doncs s'ha de tirar de subvencions, d'ajudes, de patrocinadors.
Ha millorat aquest aspecte?
Bueno, va millorar un poc a poc.
Vam parlar fa un any amb tu, i més o menys.
Va millorant, però és una cosa que s'ha d'estar molt, molt al damunt, el dia a dia, demanar, buscar, i els nostres jugadors també en saben, perquè elles també es mouen i també han buscat en altres temporades sponsors i ajudes.
Marta, Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Futbol Club Barcelona Femení, 69.000 espectadors. Quan ho veus,
pella gallina.
Perfecte. Però què hi ha de real amb això, o de postureo?
No ho sé. Espero que a poc es vagin omplint tots els camps i no quedi només amb, ui, sí, el Wanda es va omplir, el Camp Nou, no, el Camp Nou no, perquè no l'han obert, però camps importants s'han omplert, però això s'ha de demostrar dia rere dia.
El Camp del Bilbao també van posar 49.000 persones, però clar, és que clar, parlem de la notícia d'un dia.
És això, és això.
Jo entenc que s'estan fent passos, però com a jugadora com ho perceps?
Sí, però jo percebo com a jugadora, això anava a dir, que cada cop més hi ha més suport, la gent ens pregunta pel nostre resultat, però per dinyes mateix, saps? Vull dir, cada cop ja el món s'està interessant molt més per nosaltres.
Molt bé. Doncs recordem que la Elian Graus, la Àlex Taverner i la Marta Saez marxaran 1-2 a l'abril i la Marta al juny cap a Hofn, a Islàndia. I allí viuran una experiència que espero que ens la vingueu a explicar al mes de setembre, quan torneu.
Perfecte.
I us torneu a reintegrar al Bardinyes, sí, eh?
Això esperem, sí, sí, també.
Marta Saez... Faran un Erasmus futbolero.
Sí, sí, senyor. Marta Saez, escolta, un plaer, gràcies per acompanyar-nos.
Ah, igualment a vosaltres.
Carlos García, escolta, com van les aturades?
Bueno,
el Carlos és el president, però és porter també, eh?
Sí, de l'amateur, sí. Amb el Ferran, encara
amb el Ferran,
estem,
sí, senyor. Sí.
Ahir van perdre, però bueno.
Es pot preguntar-li, això passa. Sí.
D'altres van perdre també.
També.
Carles García, president del Club de Futbol Pardinyes, enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Xavi, el cap de setmana o és millor o aquí tindrem algun problema,
sí,
ja,
sí,
eh?
Sí, però greu, eh?
Ho dic de veritat, eh? Avui no...
El proper dia
en parlarem, però em faràs una reflexió a nivell de pública.
Sí, sí.
Perquè hi ha moltes ganes, però la gent també se'n va cansant, eh?
Ja, poc a poc.
Xavi Pérez, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres arribem a les dues i tornem demà puntuals.